Vagi bé, fins demà.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 8. L'endemà que el president Artur Mas presentés el full de ruta després del 9-N, Oriol Junqueras ha dit avui des del Parlament que celebra la proposta i que la seva formació, Esquerra Republicana, està satisfeta perquè considera el contingut del que va dir ahir Mas un pas endavant en la línia del que sempre ha reivindicat el Partit Republicà. Junqueras ha dit que cal saber connectar amb els somnis de molta gent i amb les necessitats, amb els qui clamen per la independència i amb els qui no comparteixen aquest objectiu, com també amb els que estan farts dels governs espanyols i els qui estan, ha dit, enamorats d'Espanya. El president Mariano Rajoy, per cert, ha acusat Artur Mas d'haver fet un pas cap a enlloc i d'haver-se convertit en el president d'una part minoritària dels catalans. D'altra banda, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha desgranat avui un pla per reactivar l'economia europea. Ho ha fet a l'Eurocambra, on ha rebut el suport de la majoria. El pla preveu mobilitzar 315.000 milions d'euros en els propers anys, per al qual es compta en una part d'aquests diners, 252.000 milions, amb el sector privat. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat avui un punt de venda de cocaïna a Collbató i han detingut 13 persones, 10 d'elles de la mateixa família. S'han decomissat 350 grams de cocaïna per valor de 20.000 euros. I un agent per a cada 10 habitants, rècord de presència policial amb un total de més de 2.000 soldats desplegats, no han estat suficients per contenir aquesta nit passada els aldarulls que s'han produït a Ferguson, als Estats Units, després que la nit anterior s'havia acabat amb 80 detinguts. Els manifestants, que també havien provocat destrosses la nit anterior, continuen enrabiats per la decisió de no processar l'agent Darren Wilson, que a l'agost va matar el jove negre de 18 anys, Michael Brown. Els incidents s'han repetit, tot i el gran desplegament policial, com dèiem. Fins aquí l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Continueu a Ràdio Estel avui amb el programa de Cap i de Nou amb l'Oriol Casals i Fórmula Estel. Us recordem que torna demà a les 8 del matí. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
La temporada del Club Més Amics et porta a mil i una destinacions. Etiòpia, el Rajasthan, Roma i Assís, la Ruta de la Seda, el Vaticà, la costa del Pacífic, el Caucas, Vietnam, Pèrsia, Nova York i molts més llocs per descobrir amb la teva companyia. Club Més Amics. Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the roof just for... facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Hi havia un anunci que reforçava el producte que venia amb la frase «La il·lusió de tots els dies». Sentim a dir moltes vegades també que és important tenir una il·lusió en la vida o lluitar pels propis somnis. També és molt popular la dita «d'il·lusió també es viu». No obstant, davant les bondats de les il·lusions i els somnis, també hi ha qui resa que mentre ens entretenim a somiar, ens oblidem d'altres coses que podem fer ara mateix. Qui té raó? Ens coneixem prou per saber fins a quin punt són les il·lusions o la realitat el que mana en la nostra vida. En parlem avui, tot seguit, el De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui d'il·lusions i realitats. I ens preguntarem, les il·lusions ens allunyen de la realitat? I en parlarem amb les següents persones. Avui ens acompanya el Xavier Guix, psicòleg i escriptor, que ens presentarà el seu llibre Malviure d'il·lusions, claus de l'autoconeixement i l'espiritualitat, un llibre editat per Ediciones B. Però també ens acompanya el nostre col·laborador Jordi Casado. Benvingut, Jordi.
Molt bé, moltes gràcies.
Anava a dir el Jordi Casado i el Jordi Casado.
I el Jordi Casado. Avui, em desdoblo.
Et desdobles, faràs de Jordi, faràs de Martina.
I de Martina, molt de gust, eh?
La Martina avui no ha pogut ser amb nosaltres, però
bueno, serà un plaer, també.
Però em sembla que ens ha deixat aquí una informació que tu compartiràs amb nosaltres. Molt bé. Doncs parlem del Jordi Casado, saludem el Jordi Casado, però també el Jordi Carretero, que ens acompanya a Control de So, i amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos, centre de dia de la Fundació Roca i Pi, www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. De Cap i de Nou.
Saludem, doncs, el nostre convidat, el Xavier Guix, psicòleg i escriptor, especialitzat en comunicació i creixement personal, formador en PNL i en ecologia emocional i director de l'Observatori del Creixement Personal de la Fundació Àmbit. És també autor de diferents llibres de divulgació psicològica i col·laborador de diferents mitjans de comunicació. I avui ens presentarà el seu darrer llibre, Malviure d'il·lusions, claus de l'autoconeixement i l'espiritualitat, un llibre que trobareu a Ediciones B. Benvingut, senyor Guix.
Moltes gràcies. Ben trobat.
Vet aquí el llibre més madur de Xavier Guix, han dit d'aquest llibre, eh? El llibre que feia temps que esperàvem, pocs autors serien capaços d'integrar psicologia i espiritualitat amb tanta amenitat i precisió. I això ho ha escrit, allò, ni más ni menos, eh? Que el Xavier Meloni.
Un altre Xavier.
Un altre Xavier, eh?
Som germans, si més no, de
patró,
nou.
De patró,
el tenim enterrat allà a l'Índia, a Goa.
Exacte.
Per tant, tocarà algun dia fer un viatge a Goa, i l'espero perquè... I resulta que no només hi tinc enterrat el Francesc Xavier, sinó que hi tinc enterrat el meu mestre. Mm-hmm. L'Oriol Pujol Borotau, mm-hmm. que va morir fa
diverses referències.
Exacte,
també,
fa
llibre,
uns quants anys, i ell vivia a Goa, concretament, i tot i que feia molts cursos a Bangalore i Bombay, però el seu lloc de residència són les platges de Goa, que sempre em parlava que li queia la bava, no? I per tant el tinc enterrat allà, i algun dia li haig d'anar a fer, doncs,
no
els honors.
No ha fet cap viatge mai a l'Índia?
Encara no.
Encara no.
Per això et dic que és aquell viatge que està pendent amb molts motius, però segurament que el més important ja és aquest.
Molt bé, doncs amb aquest llibre que tenim a les mans anem a intentar esbrinar què ens explica perquè sobre aquesta dicotomia, sí, entre realitat i il·lusió, jo crec que tenim aquí ha coses que ens poden anar a tots molt i molt bé.
De Cap i de Nou, punt de partida.
Doncs el punt de partida d'avui és aquesta... descobrir si aquestes il·lusions són tan beneficioses com ens diuen, eh? Ja, tots coneixem aquesta dita, no? D'il·lusió també es viu, hi ha la creença popular una mica que les il·lusions ens donen empenta per anar endavant amb més alegria, i en canvi vostè ens posa en el títol del llibre Malviure d'il·lusions, és a dir, que els hi dona, ens diu que ens fan patir aquestes il·lusions.
Sí,
a veure, què vol dir això?
D'entrada hem distingir clarament viure d'il·lusions de viure amb il·lusió. Que quedi clar, perquè ningú pensi que sóc un anti-il·lusió. No, no, la il·lusió és un motor de vida. Per tant, la il·lusió és present, i a més, probablement la il·lusió, potser no diria la il·lusió, diria l'alegria, és un símptoma de benestar.
Mm-hmm. De salut, no?
De benestar interior, de salut interior, eh? De salut psicològica i de salut interior. De dir, visc amb el cor alegre, no?
Sí.
I a vegades, doncs, se'ns entristeix, a vegades, com canta el Serrat, doncs, plou el cor. Però en general, mirem d'estar amb una alegria, que a vegades no és pas l'alegria eufòrica, ni trampejant, sinó que a vegades és aquella pau interna, no? Aquella pau de fons, malgrat que la superfície pugui estar una mica enterbolida. Per tant, parlem d'aquesta il·lusió, d'aquesta alegria de viure, parlem del fet de sentir-se en pau amb la pròpia existència, no? Això seria una mica la il·lusió. Una altra cosa és l'il·lusionisme, és a dir, la capacitat del ser humà d'emprar segurament una de les seves facultats que té increïbles, que és la fantasia, la imaginació, no? Aleshores, la imaginació es pot posar al servei de tantes coses. Gràcies a la imaginació hem fet art o fem art contínuament, no? Gràcies a la imaginació som capaços de construir o de desvetllar mons i de crear-nos la nostra pròpia realitat, no? La interior, la que vivim. Per tant, necessitem d'aquesta facultat i és segurament la gran facultat que ens distingeix d'altres espècies. Ara bé, aquesta mateixa facultat, posada al servei del control, posada al servei del temps, posada al servei de l'anticipació de les coses que poden esdevenir-se, aleshores aquí ens pot complicar molt la vida.
En quins casos ho fem, això?
Ho fem quan hem de mirar cap endavant en el sentit il·lusori, per tant, com una escapatòria, el dia que aconsegueixi allò, el dia que aconsegueixi l'altre, el dia que trobi una parella, el dia que tingui un cotxe, el dia que tingui els estudis acabats, el dia que la mare ja no pateixi, és a dir, el dia que, no? Sempre cap al futur. I un futur, però, que no té cap traducció en el present, és a dir, que simplement és una projecció. Per tant, el fet projectiu, sense que hi hagi una adequació, un encaix en la realitat present, és mer il·lusionisme.
Això vol dir que si aquestes il·lusions, aquestes coses que ens agradaria tenir, són projeccions, però no es tradueixen en dir, doncs, mira, lluito per això, o faig alguna cosa en el present per això, realment no serveixen de res. Però, en canvi, si això ens mou a bellugar-nos en el present, sí.
Perquè llavors convertim l'expectativa, la convertim en objectiu. Aleshores, potser val la pena també, de mateixa manera que diferenciem entre il·lusions i il·lusió, diferenciar entre expectativa i objectiu.
D'acord.
Aleshores, l'objectiu és quelcom concret que té una temporalització i que té una fragmentació en la seva acció i que, per tant, doncs, vas camí cap a aquella realització i, per tant, és mesurable i cada dia pots constatar si tu vas en camí del teu objectiu o no. En canvi, l'expectativa és només una creença, és només una, gairebé diria que una percepció, un sentiment que tenim sobre dos aspectes concrets de les coses, no? L'expectativa sempre es refereix a l'expectativa d'eficàcia, que vol dir seré capaç, podré, tinc les eines, tinc els recursos, me'n veig amb cor. Per tant, és una expectativa d'eficàcia, seré o no seré eficaç. I l'altra és l'expectativa de resultat. Perquè quan parlem d'expectativa sempre pensem en els resultats.
Ja veiem que aquestes paraules se les porten, unes i altres.
Claro. Però expectativa de resultat, que és allò que espero que acabi passant.
Això, per exemple, quan posem expectativa sobre els fills.
Per exemple.
Quan posem expectativa sobre una nova feina.
Exacte.
En aquests moments estem esperant, d'alguna manera estem controlant que el que passi sigui allò que volem.
Exacte. Però alhora hauríem d'incorporar també l'expectativa d'eficàcia. Perquè, clar, jo puc dir, voldria que el fill arribi a acabar els estudis. Molt bé, expectativa de resultat. Però el meu fill té l'eficàcia necessària, té els recursos necessaris, té l'empromta, l'empenta, la facilitació que en aquest moment necessita per assolir aquests estudis. Per tant, també he de tenir en compte l'expectativa d'eficàcia, si és que avui tenim en compte les expectatives. Que el millor, per això diem, és no tenir expectatives. Però
és que, de fet, en el llibre vostè ens diu en un cert moment arriba a la plenitud, arriba a la plenitud qui viu sense expectatives.
Exacte, perquè no
hauríem de tenir una mica un futur cel amb allò, tabula rasa.
Sí, el que passa que el viure és expectant. Hi ha un autor, un filòsof, que es diu, no sé si és filòsof ben bé, sociòleg, Hollelock, no sé si recordarà ben bé el nom, però que té una perspectiva molt interessant sobre el que vol dir el present, no? I diu, en el present s'hi constitueixen dues entitats. La memòria, per tant, allò que hem esdevingut fins aquell moment, i l'expectativa de futur. Per tant, el present es podia veure també com una mena d'encontre entre el passat i el futur. Aleshores, la sabidoria, la saviesa, seria entendre aquesta realitat, de dir, en el present, què hi ha contingut? En el meu ara i aquí, què hi ha contingut? Perquè probablement estic responent, o hi ha alguns patrons, automatismes, formes d'actuació, que són memòria, no em constitueixen des de la perspectiva d'identitat. Simplement...
La portem, no ho podem negar.
I per tant, en aquest present, puc fer alguna cosa amb aquesta memòria. Però també puc fer alguna cosa de donar-me compte de com estic enfocant el futur. Si estic fent idealisme, si estic creant una alarma, per exemple, anticipatòria d'alguna cosa lletja que pot esdevenir-se, i per tant, però encara no és l'hora, encara no ha passat, encara no tenim cap evidència, però en canvi ja la ho patim. Per tant, sent molt conscients en el present de com s'estan constituint aquestes dues realitats, no? I aleshores, anant una mica més enllà, diríem, i ser capaç de transcendir fins i tot això. Perquè quan som capaços de transcendir-ho en estats contemplatius, en estats meditatius, amb tècniques que avui en dia tenim molt a l'ús, som capaços fins i tot de transcendir aquesta idea de present en la que entrem en una mena d'atemporalitat, no? En un espai en el que no existeix res més que el que és. Però, clar, això no hi vivim. No hi vivim, i menys en una cultura com la nostra, instal·lats tot el dia. No estem les 24 hores com ànimes encantades que contemplen la realitat, sinó que som éssers vivents, i com a éssers vivents som éssers expectants, perquè hi ha una realitat que tu esperes que jo hagi vingut aquí a fer el programa, que tu esperes que quan...
Tenim agenda, dir, funcionem amb l'agenda.
Exacte, aleshores tenim múltiples expectatives sobre les coses que habitualment entenem que han de passar o que esperem que passi.
I llavors, aquest viure amb aquestes il·lusions, però no amb les il·lusions de viure il·lusionadament, sinó de viure il·lusament, per dir-ho d'alguna manera, per diferenciar aquestes dues accepcions de la paraula, o aquestes expectatives, quines conseqüències ens donen a la vida? Viure amb aquesta il·lusió, viure amb aquestes expectatives.
Home, mira, una de les coses curioses que trobes quan estàs treballant amb persones i quan estàs atenent, més que treballant, atenent persones i escoltant-les, perquè és part del meu ofici, et dones compte de que una de les dificultats més grans és renunciar als ideals que ens hem muntat. I aquests ideals, no en el sentit d'algun dia que quan jo aconsegueixi o jo vull fer tal carrera o vull acabar estudiant o vull fent... No. És renunciar a aquelles idees que ens havíem fet de les coses i de les persones. Perquè a vegades et trobes amb una qualitat que és extraordinàriament complexa, però alhora cridanera, que és quan plorem per aquella parella que hem perdut, per posar un exemple... Però, en realitat, el que estàs plorant és el que va ser aquella parella un dia. A qui vas voler que fos un dia aquella relació.
Allò que vas imaginar, projectar...
Allò que he projectat, que potser viuríem tota la vida junts, que potser moriríem junts o envelliríem junts.
Que potser el dia a dia seria diferent.
Exacte. Però, aleshores, et trobes que l'altre et va demostrant contínuament, dia a dia, que això no és així. O, senzillament, que ha canviat. Que potser va ser així un temps, però aquella persona ara... per les circumstàncies que sigui, ho veu d'una altra manera, ho viu d'una altra manera.
Per tant, aquí hi ha un conflicte molt gran entre allò que imaginem, allò que...
La projecció.
Exacte, i la realitat.
I la realitat.
La realitat, doncs anem a veure cap on hem d'anar.
Exacte, i aleshores aquí és on ve el problema de sempre.
De cap i de nou, l'objectiu.
Anem a descobrir quin és l'objectiu. Si ja veiem quina és la dificultat, ens deies fa un moment, el problema de sempre. Quin és el problema de sempre?
Aquest. És a dir, com entendre el que és real... i el que és projectiu. Clar, real què és? És molt difícil, perquè fixa que tota la filosofia i tota la psicologia ha intentat de mil maneres entendre què vol dir la realitat, i encara ens estem barallant. Encara no sabem què vol dir la consciència, encara no tenim clars moltes coses, i els estudis de, per exemple, la filosofia de la ment són decebedors, perquè arriba un punt el que diuen és que no podem explicar. No. O ens assenyim el cos, és a dir, la ment és una conseqüència, un producte del nostre organisme, del nostre sistema nerviós, etc, o si no, ja hem d'explicar coses que no ens competeixen perquè ja no són innomenables.
Però, clar, però a part d'anar amb aquests àmbits més filosòfics, sí, o de més de pensament, una persona del carrer diria, home, jo cada dia la realitat ja sé el que és, escolta, anar a comprar el pa, sí, si en tinc prou per deixar,
clar,
no, etc.
Però aquesta és la realitat del sentit comú, que és, no vol dir que sigui la realitat, sinó és la realitat comuna, que vol dir, escolti, aquesta taula és una taula, i no cal que ho discutim més. En canvi, un científic diria, escolti, no, és que això és una il·lusió, perquè en realitat això no és una taula, això és un seguit de components, amb unes molècules, amb unes partícules, que que creien la il·lusió... Escolti, a mi no m'atabali. No m'atabali. Escolti, això és una taula, jo aquí deixo les coses cada dia i cada dia jo a la taula. Aleshores, hi ha un realisme, que és el realisme del sentit comú.
És aquest quotidià.
Què és el quotidià? Això,
escolta, estem aquí, ara estem a Ràdio Estel...
Jo em toco, em pessigo, si em pessigo em faig mal. Aleshores, aquest seria com un sentit comú que l'hem d'entendre com que sí, que és cert, que hi és.
Si més no, el sentim, el percebem.
Però no vol dir que sigui ni la realitat última ni que sigui exactament així. Però ho percebem així i deixem-ho així, perquè si no, ens veiem. No acabarem mai.
Doncs fem una cosa, deixem-ho així, allò de la realitat, i anem a veure aquestes projeccions que fem, aquestes il·lusions, allò que esperem que a vegades el nostre fill faci, la nostra parella, allò que esperem aquell dia que ens toqui la loteria. Ja veiem que això, en realitat, més aviat ens pot portar mal de caps que no felicitat, en definitiva. Però si volem viure una vida, allò que en diem, despert, que vostè fa referència a ell, i que moltes vegades doncs, també des de l'espiritualitat es fa servir aquesta paraula, allò, desperts, desperts, amb consciència. Què vol dir això? Què vol dir viure una vida despert, viure una vida en consciència? Què seria? Poden... Perquè també és complicat d'explicar.
Jo intentaré explicar alguna cosa, però que tampoc cap veritat ni definir què vol dir viure despert.
Però en paraules planeres, que vostè ho sap fer molt bé.
Mira, primer de tot, sortir de l'egocentrisme, sortir del narcisisme, de creure't el malic del món. I, per tant, aquest treball d'entendre que hi ha un exterior, per tant, aquí definiríem d'alguna manera una manera molt pràctica de definir la realitat, que és tot allò que està fora de mi. Ens podem quedar amb això. Realitat, tot allò que està fora de mi. Per tant, jo estic en relació contínua amb el món i amb els altres, i d'aquesta relació es constitueixen, em passen coses que jo les visc, que les sento, i aleshores l'exercici primer de viure despert és... Fins a quin punt estic vivint aquella realitat més o menys com és? Per tant, l'altre com es manifesta davant meu? O fins a quin punt jo m'hi estic projectant en l'altre? Per tant, ja hi tornem a ser. Com jo estic vivint el que m'agradaria viure amb tu, el que jo espero que tu siguis, el que jo espero que tu et comportis, i no en realitat com tu ets i com tu et comportes.
Com ho filtro jo pels meus filtres mentals?
Exacte.
Tot això,
per tant, d'entrada hauré de fer una mica d'ordre al meu caos de creences, que és com una mena d'espai entre el que crec, el que sento, perquè la majoria de coses que sentim, compte, que això a vegades no ho expliquem prou bé, la majoria de coses que sentim no són només emocions. Les emocions són molt bàsiques. Estem parlant de pensaments sentits. Per tant, gran part del que sentim cada dia no és una realitat emocional, és una realitat mental convertida en emoció o en un sentiment.
De fet, avui en dia cada vegada més està present tot el tema de l'escolta emocional, de la consciència emocional, ser conscients de les pròpies emocions. Però no sé si es parla poc de la consciència i de pensaments.
No es parla prou. Jo amb això soc molt incisiu. Per això parlo de les creences. Per això dic, ei, cal treballar les creences. Perquè les creences acaben sent, moltes d'elles, inconscients, transparents, no recordem que les tenim, però estan actuant a la nostra vida en forma d'emocions. Per tant, a vegades diem, jo crec que... però després no em comporto com dic que crec. Per tant, a vegades ni sé per què crec amb el que crec, sinó que realment el que m'està posant l'èmfasi de què estic vivint és allò que passa aquí fora. Per tant, això m'ajuda a sortir del meu egocentrisme, a sortir d'aquest narcisisme de mirar-me el malic, d'estar tot el dia ficat en el meu jo, d'explorar-me si sóc d'aquesta manera, si sóc de l'altra, si m'he constituït així, si m'he constituït així. Escolta, al final tens un barem, tens una evidència infal·lible, que és amb el que et trobes. I què fas davant del que et trobes. I això què són les situacions de la vida? Aleshores, fixa't que curiós. Ens desvetllem, ens descobrim en les situacions. No nosaltres estem constituint les situacions. Aleshores, clar, a vegades ens donem tanta importància que ens creiem que nosaltres som els que creem les situacions. No, les situacions es van esdevenint perquè vivim en un món entrellaçat i no paran de passar coses. I nosaltres estem afectats per aquestes coses. I quan ens passen, esdevenim. Perquè aleshores reaccionem d'alguna manera.
Entrem en joc.
I, per tant, mostrem les nostres creences, mostrem els nostres efectes, mostrem la nostra actitud, mostrem els nostres valors. I tot això es posa davant de la situació, que és la que ens fa desvetllar on som.
I això ho podem treure, totes aquestes creences, tots aquests filtres...
Es tracta justament de viure despert. Es tracta de viure amb consciència de tot això que jo visc. Per tant, escolta'm, si el que estic vivint no és el que jo voldria viure, si el que estic experimentant, si les situacions que m'arriben a la vida totes són d'un estil, d'un aire, d'una flaire, d'un color, i no m'acaben d'agradar, no haig de pensar que tinc mala sort. No haig de pensar que el món està sent injust amb mi. Haig de pensar què he de creure jo, i aquí està la creença, què he de creure jo per veure les coses d'aquesta manera. Amb què estic jo de debò convençut, implicat, emocional, afectiva i a nivell cognitiu, perquè la realitat que s'esdevé davant meu és la que estic vivint. Per tant, m'haig de qüestionar en aquest sentit. I aquí és on jo apel·lo a qüestionar-me en aspectes molt concrets. No en estar tot el dia remenant amb el melic si sóc això o sóc l'altre. Per tant, són les situacions de la vida les que em manifesten per on passo. I aquí és on jo haig de prendre consciència. La consciència no és estar-se mirant el melic tot el dia, sinó la consciència, aquest viure despert, és viure atent a allò que esdevé.
Expectant. No amb expectativa, sinó expectant.
Expectant, però que ja té alguna d'expectativa, perquè, repeteixo, en tota situació hi ha quelcom d'expectativa futura o quelcom de memòria passada.
Però aquest punt d'expectant és saludable, podríem dir, no?
És natural.
És natural.
No sé si és natural. No sé si és natural, però en tot cas forma part de la condició humana.
Tenim en Jordi molt callat avui, ha quedat amb dos pams d'orella.
Jo veia que anaven tantes coses. Mira, la primera, que si estigués l'Esteve, mare de Déu, sé jo com gaudiria, eh? Perquè entre realitat, subjectivitat, el ser...
I després el doble sentit de les paraules o les paraules que tenen diverses lectures, també l'Esteve sempre ens hi posa cullerada.
Abans, quan estàvem al com, abans de passar a l'objectiu, Xavier, parlàvem de sentit comú, parlàvem d'evidència i sentit comú, vale?
Però no el sentit comú d'aristotèlic.
No.
De trobar el sentit comú, sinó... De que el comú,
aquest sentit immediat que tenen les persones davant, això aquella és una taula,
que
tenim,
aquell acord que hem fet, que això és una taula i això és un micro.
El sentit immediat, ja ho has dit.
Tu afirmaries que des del sentit comú de la gent la desil·lusió més gran que tenim és amb l'amor? Quan una persona no gaudeix l'amor en plenitud, hi ha hagut una tallada d'una relació... Creus que és el tema, per la teva experiència, per allò que et pots trobar, que més pot afectar en una desil·lusió humana? Tema del amor.
Home, sobretot pel que té de constituent. És a dir, si ens afecta tant, és perquè és constituent, fins i tot de la pròpia identitat. Nosaltres som fills d'altres, és a dir, hem nascut perquè altres persones ens han portat a la vida. I aleshores aquí hi conflueixen mil coses que no cal, que no és el tema d'avui. Per tant, d'aquesta vida que se'ns és donada i de la forma en què és viscuda en els primers anys, sobretot a nivell afectiu dintre de la llar, en neix el que entenem per un estil afectiu. I aquest estil afectiu entra amb els altres estils afectius i troba el seu equilibri amb altres persones que tenen estils afectius que em van bé, que em complementen. Però, clar, són hipernecessaris. Per què? Perquè són, d'alguna manera, com la meva base...
Són com vincles, imagina't.
Són la meva base de sosteniment. Aleshores, pensa que una persona no es nutreix només d'aliment, es nutreix també d'aliment afectiu. La seva energia no és només una energia del propi moviment i del combustible que és, doncs, els aliments que ens anem posant al cos.
Per tant, podem afirmar, sí, efectivament...
És constituent.
És una desil·lusió, pot ser de les desil·lusions més grans que tenen les persones.
Clar, però no tant en el sentit desil·lusionador, que llavors vindria la desil·lusió de la idea que jo m'havia fet de l'altre,
la creença,
de l'expectativa que jo tenia de l'altre, i amb això pot haver molts errors, cert. Perquè amb això tots hem viscut...
La frustració,
home, no? Que no ho veies, que
idealitzades,
no ho
veies, etcètera, etcètera.
D'acord, però el que sí hem de donar importància és a que, malgrat la desil·lusió personal, etcètera, etcètera, a darrere hi subiau quelcom molt important, que és em quedo sense el vincle. És a dir, allò que em garanteix una estabilitat afectiva, allò que em garanteix una continuïtat, que em garanteix que em senti protegit d'alguna manera a nivell ja nuclear, és a dir, a nivell ja personal, físic, les relacions i l'afecte són fonamentals. Per tant, poca broma. Poca broma, i poca broma en una societat que exalta tant la individualitat, no?, i que exalta tant el viure sol, i que tu... Com si fóssim molt autosuficients.
Singles, eh?
Singles. I llavors, sí, es pot ser autosuficient o viure sol, com a modus vivendi, sempre i quan la teva vida afectiva estigui molt rica.
Família, és a dir, que, amics,
que,
relacions...
Tens relacions, tens una xarxa afectiva que fa justament d'això, de xarxa afectiva la que tu t'hi pots deixar caure, perquè saps que et sostindrà. Però quan un té la sensació de que no el sostindrà ningú, entra en fase supervivència. I en fase supervivència sóc capaç de qualsevol cosa, perquè per sostenir-me, per la por que tinc a no sentir-me protegit, perquè ningú té cura de mi, aleshores sóc capaç d'agafar-me qualsevol cosa. puc anar a parar una secta, puc anar a parar una relació, en fi, que no sigui nutritiva, etc, etc, etc. Per tant, tot això, efectivament, ens porta a dir les relacions són molt importants. Una altra cosa és definir quin tipus de relació. En tot cas, quedem-nos en que són importants totes les relacions que tenen aquest substrat afectiu i de xarxa.
Avui parlem d'il·lusions i de realitat. Hem parlat d'aquesta dificultat que podem tenir a vegades amb les il·lusions. De què vol dir viure despert? Per tant, aquest és l'objectiu, però ara ens falta saber o descobrir algunes pistes per fer aquest recorregut, anar d'aquest món il·lusori cap a una visió, cap a una manera d'entendre la vida amb aquesta...
amb aquests vida ulls més oberts.
Exacte,
de vida desperta.
Doncs ho farem de seguida amb el Xavier Guix, psicòleg i escriptor, que ens acompanya avui, i dedicat a tots aquests que busquen aquest camí, escoltem com Gossos ens canta Buscant.
Hem anat a cercar els mars del nord. Els deserts del sud. Fins arriba a tocar el cel als cims més alts. I hem baixat fins a l'infern. Hem vist llocs foscos. Busquem aires nous i un sol sentint-nos pors. I hem anat tan lluny que hem oblidat el que estàvem buscant. Potser ho tenim davant. Creus que tot està perdut? Pots tancar els ulls. Si vols, podem marxar ben lluny, on tot és més viu. Ha sortit la reina del bosc encantat, s'ha posat el vestit llarg aquell per anar a ballar, i els cops la miren des del campanar, i els soldats obren les cartes que els hi han arribat. Busquem aires nous i un sol brillant, caminant descalços, sentint-nos pocs. I hem anat tan lluny que hem oblidat el que estàvem buscant. Potser ho tenim davant. Viu amagat i ara que valca entre núvols sap que l'estem mirant. Les coses bones tornaran a passar. Les muralles són altes i fortes com gegants. Busquem aires nous i un sol brillant, caminant descalços, sentint-nos pur. Serem molt més forts si avancem junts. Seguirem els passos cap a un futur. Busquem aires nous i un sol brillant, caminant descalços, sentint-nos purs. I anirem tan lluny que oblidarem el que estàvem buscant. Potser ho tenim de...
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria.
Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Les il·lusions ens allunyen de la realitat. Això és el que estem parlant avui, el de cap i de nou, amb el Xavier Guix, psicòleg i escriptor. I avui estem parlant arrel del seu darrer llibre, Malviure d'il·lusions, claus de l'autoconeixement i l'espiritualitat, publicat per Edicions B. Hem parlat d'aquestes il·lusions, de com aquestes expectatives i aquestes il·lusions ens fan veure la realitat d'una altra manera. Hem parlat també que l'objectiu seria aquest despertar, aquest obrir, treure aquestes creences o tenir-les amb consciència d'una altra manera. Anem a veure com fem aquest recorregut d'un lloc cap a l'altre.
De cap i de nou, el com.
Doncs anem a veure aquest com podem fer aquest camí, com podem utilitzar, en aquest cas, l'autoconeixement i l'espiritualitat per fer aquest camí d'aquest estat il·lusori, aquest estat obert, aquest estat despert.
Ja avui en dia tenim una cosa que es diu psicotècniques, que de fet les estem desvetllant ara com si estiguéssim descobrint qui sap què, i en realitat estem simplement reeditant, potser transformant, perquè sempre, vulguis amb el pas del temps, hi ha un efecte transformador, tot un seguit de psicotècniques, que vol dir elements o estratègies d'utilització de la ment, del cos, de les emocions, per produir canvis. I això són psicotècniques que van néixer fa potser 30 i pico d'anys a la famosa New Age, l'època de la New Age americana, en la qual un lloc a Califòrnia concret, Esalen, es va produir com una mena d'explosió de la psicologia humanista, que va proporcionar l'aparició de tot un seguit de persones que estaven ja estudiant, venien rebotades moltes d'elles del psicoanàlisi, i estaven com traient o explorant aspectes del pensament, de les emocions o del cos, i anaven trobant petites tècniques per anar fent petites transformacions o grans transformacions. I llavors va ser l'època que les començaven a fer. Va néixer la teràpia Gestalt, per exemple, Fitzpels, doncs era un dels que anava per allà, per Esalen. Era l'època del concepte d'autorealització del Maslow, era l'època de la bioenergètica del Lowen. És a dir, van néixer tot un seguit de coses que ara avui les estem vivint aquí com si estiguéssim
descobrint la
sopa. Oh, és que això és fantàstic. Està molt bé, i i segurament han evolucionat, i per tant segurament s'hauran posat una mica al dia pel que fa a que estiguin adequades a la gent d'avui, no? Però tenim un munt de psicotècniques. Per tant, aquell que digui no es pot canviar o descanviar és molt difícil, avui en dia ja no té raó de ser, perquè falta que
s'hi posi. Obrir els ulls.
Obrir els ulls, posar-s'hi. I en aquestes psicotècniques les trobarà amb 50.000 no, però trobarà segurament alguns llocs, a la seva ciutat, al seu poble, on ja hi ha psicòlegs, experts en canvi, terapeutes, psicoterapeutes, que el poden ajudar doncs, en processos que en diem doncs, uns terapèutics, altres en forma de tallers, en forma de metodologies. Per exemple, doncs, aquí destaquem la programació neurolingüística, la PNL, que és una metodologia de canvi molt interessant i que també està doncs, entrant al costat de moltes altres que es van a poc desvetllant. No? Per tant, tenim un recorregut llarguíssim per aquelles persones que vulguin explorar aspectes de la seva vida, dels quals jo, en el llibre, he volgut centrar-ho fonamentalment en tres. No? Una és les creences, que ja n'hem parlat, és a dir, que és el tema de dir, dona't compte de que les coses que passen tenen com uns maons, és a dir, els maons de la teva realitat personal estan fets de creences. Aleshores, les creences no són veritats, ni són realitats, sinó són generalitzacions sobre experiències o sobre simplement coses que acabem creient perquè fem pel·lícules i teoritzem sobre la vida.
Coses, per exemple, simples que podem trobar, creences que tenim incorporades.
Jo puc tenir la creença tota la vida que no puc, que jo no me'n surto, que jo tinc l'autoestima molt baixa, que jo a l'hora de fer coses sempre no m'acabo de sortir, que sempre em surt malament. Per què? Doncs perquè he tingut unes experiències i cada cop que ho experimento torno a anar per allà i llavors em vaig sentint d'aquella manera i quan em sento d'aquella manera jo ja veig que no podré tirar endavant, llavors no tiro endavant i es va repetint sempre la mateixa història. Per tant, això un diria, això és una veritat. No, això no és veritat, això és un programa. És un programa que s'ha anat creant amb tu a partir de la combinació de les emocions que has sentit mentre feies coses, i fent que aquestes coses has arribat al convenciment de... I llavors aquest convenciment de, en forma de creença, indica allò que tu o desitges o allò en el que no te'n veus prou capaç. I això ha creat tot un món que en diem de creences, i aquest món de creences és el món en el que tu vius. Perquè, repeteixo, cap creença no és una realitat, no és una veritat. Potser un dia ho va ser per tu. Potser un dia un gos et va mossegar i tu dius, aquell dia que un gos em va mossegar em va demostrar que els gossos són perillosos. I des d'aquell dia...
Cada vegada que veig un gos...
Jo sé que són perillosos.
Però aquestes coses estan molt arrelades dins nostres. És a dir, no és una cosa que puguem dir... això, una persona que tingui por als gossos, no? Que digui, escolta, no, ja ho sé, que no m'han de fer res. Els veig i no puc fer res.
Aleshores, normalment tenim moltes creences sobre mereixement, sobre capacitats i sobre expectatives que tenim sobre la vida. Per tant, ens anem configurant idees sobre les coses sobre nosaltres mateixos. Repeteixo, cap d'aquestes coses és una veritat inalterable. Simplement es basa en especulacions que hem fet a partir de coses que hem cregut, coses que ens han dit a casa, quan érem petits, ens van dir un munt de coses. De coses de com hauríem de ser, de coses de com som, de coses de com no hauríem de ser, etcètera, etcètera. Per tant, ens van influenciar moltíssim. La societat en la que vivim no para d'enviar-nos missatges de tota mena. Per tant, al final, un va construint tot un puzzle. Puzzle que cada peça no deixa de ser com una mena de d'experiència o de creença que té sobre les coses de la vida. I al final, del puzzle aquell que jo he anat fent, n'emergeix una certa imatge. I aleshores diem, ah, mira, aquest sóc jo.
Aquest sóc jo.
I ens equivoquem, perquè aleshores ens identifiquem amb una imatge, però no amb la realitat que s'està esdevenint a cada moment, sinó amb aquella imatge. I per mort i per implicació, perquè és el meu univers, perquè és la meva creença de que jo sóc així, jo actuo així i visc així. Clar, com tu dius, molt ben dit, desprendre's d'aquestes coses que estan arrelades fins al moll de l'os, realment és costós. I, per tant, necessitem de certes ajudes, necessitem de metodologies, com aquesta que hem dit, però el que jo vull deixar com a base és cal revisar les creences, però encara més cal saber-se situar en l'espai del creador del puzzle. Perquè qui fa el puzzle? Perquè ens hem quedat...
Qui hi ha al darrere?
Ens hem quedat amb l'imatge que surt del puzzle. Però, en canvi, no pensem que hi ha algú que està fent aquell puzzle. Qui és aquest algú que fa el puzzle?
Jo sé la resposta.
Aleshores...
Perquè he llegit el llibre.
Aleshores, és important que cadascú descobreixi, visqui aquest creador interior, aquest observador de la vida, aquest ésser que, d'alguna manera, contempla la realitat i, a partir de la seva contemplació, en crea conceptes, realitats, formes de viure, sentiments, etc.
Què és aquesta consciència, això?
Per tant, aquesta consciència és important que ens quedi clar una cosa. Podem decidir què pensar i també podem decidir què viure, és a dir, què sentir. Vivim en un món que ens ha fet convenç d'alguna manera de que els pensaments és algo com misteriós que m'arriba. És que em venen. Com si jo no pogués decidir pensar, sinó és que em ve. Clar, em venen per automatisme, això ja ho hem conegut de la psicologia. Però també els sentiments, hem arribat a la conclusió de que és que ens venen. I efectivament, també ens venen com a memòries, perquè tenim una memòria emocional impressionant. Però també podem decidir com volem sentir les coses.
Per on hem de començar, per aquí? Per observar, si més no, ser conscient d'aquests pensaments que venen? Perquè, clar,
sí.
Vostè ens diu, podem canviar aquests pensaments, podem canviar aquestes emocions, però per fer-ho, per començar, el primer segurament és dir, bueno, observar com venen.
Sí, però observar com venen, que és una manera, i l'altra és observar què em passa, és a dir, què estic vivint. Per això abans et deia, obre els ulls, viure despert d'alguna manera és viure despert el que està passant. Escolta, no tanquis els ulls a la realitat que estàs vivint. És aquesta. Per què? Perquè s'està mostrant davant teu. Ara,
què hi vols veure, tu, d'aquesta realitat? I aquí és on apareixen les creences. Oh, és que vull veure això, i per què vols veure això? Doncs veig això, perquè... I llavors començaran a dir per això, per això, per això, per això, per això, per això. Aleshores, aquí estan definint, d'alguna manera, un seguit de creences. I totes elles ens portaran a una idea, que és la idea de la identitat, que és la segona cosa a treballar.
I això és el que hem d'observar, d'alguna manera, ser conscients.
Sí, perquè viure despert és viure despert el que em passa. És a dir, estar conscient del que estic vivint i procurar entendre què hi ha de meu en això que estic vivint, que hi estic posant jo, de pa amb tomàquet aquí.
Això d'alguna manera és allò que fem també en els moments de crisi de la vida, la crisi dels 40, la crisi dels 30.
Fem una revisió de vida.
Fem aquesta revisió, no?
Fem una revisió de vida, però una revisió de vida és... Estic satisfet amb el que estic vivent, però fixa't que una crisi d'aquestes que diuen dels 40, sí, és igual, qualsevol tipus de crisi...
Queda un any i mig, no em toqueu aquest tema. Vale.
Poc a poc.
Aquestes crisis no apareixen perquè sí. No apareixen de cop i volta, perquè fas 40 anys i dius, ai, ara em toca la crisi. No, apareixen perquè tot d'una, tu, allò que vivies d'una manera, ja no ho vius d'aquella manera. I allò que et donava sentit, ja no et dona sentit. Però fixa't, són les situacions, de nou, que et porten a desvetllar què t'està passant. Per tant, hem de posar-nos d'acord amb una cosa. Existeix un món interior. La persona es viu en un escenari interior, i en aquest escenari interior es va covant totes les coses que després esdevindran exterioritat. Per tant, és molt important que entenguem això, perquè estem tot el dia en aquest entrellaçament entre la meva interioritat i les situacions que em trobo a la vida. Uh-huh. I quan hi ha alineació entre allò que visc internament i allò que visc externament, tot perfecte. Però si no hi ha alineació, si allò que visc interiorment o vull viure interiorment no té una traducció fora, algo no s'està fent bé.
I aquí...
I aquests són els moments en què un ha de començar a dir...
Les coses grinyolen.
Què està passant?
Aquí les coses grinyolen. Anem a veure què ens diuen des del carrer sobre el tema que estem parlant avui.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Què és el que li faria més il·lusió que li passés a la vida?
En tu cas, la loteria per pagar la hipoteca.
La veritat és que no tinc cap cosa en especial que m'importés que em passés a la vida. El que em faria més il·lusió, de moment, seria estar amb les persones que més m'importen. Amb la família, amb els amics. Mentre això sigui aquí, la resta no m'importa.
Si era buena mi mujer. Que se pusiera buena.
A mi ja que me va a sucedir. Meterme el ataúd ya con los 90 años.
Això és el que ens deien des del carrer, des de Sant Andreu, els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació de Sant Andreu. Van sortir i els van respondre això. Què els diria aquesta gent, aquestes persones? Viuen no, tot... il·lusament o il·lusionadament?
No, és a dir, sempre és l'expectativa que diem de resultat, no? I per què tenim aquella expectativa? Perquè tenim un patiment present. Uh-huh. Llavors, el patiment present, repeteixo, és o quelcom del passat, que ho visc com a... Ai, aquest senyor que deia, jo amb els 90 anys... Això és una creença. Sí. Jo amb 90 anys, ja què m'espera?
La caixa, dit, eh?
La caixa.
No m'espera res més.
Això és una creença i també una expectativa. Però una expectativa no d'eficàcia, sinó de resultat. I ja l'únic que puc esperar és no. la caixa.
Mort, sí,
la caixa.
Sí.
En canvi, no hi ha expectativa d'eficàcia. Bé, però ja sé que l'expectativa és aquesta, però ara què puc fer per mi? Quina eficàcia tinc en potser canviar aquesta creença, potser en viure coses... Per tant, és sempre el mateix. Com anem plantejant... Les situacions de la vida ens van plantejant què és allò que nosaltres volem anar resolent i quins objectius ens anem marcant, o potser, des d'una perspectiva molt taoista, no tenir cap expectativa. Sinó...
És possible, ser, vostè sí, creu?
Sí. Sí, és possible, és possible. És possible, repeteixo, tenir en compte que cada present em porta alguna de passat i alguna de futur, perquè m'obre una porta de futur. Per tant, és viure en aquesta consciència. Ara, el taoista és aquell que no fa res, però no deixa res per fer. Per tant, és com dir, jo no vull intervenir en forçar que la vida sigui com jo vull que sigui, sinó vull aprendre a viure-la tal com es manifesta en mi. I tal com es manifesta, l'accepto. I aquesta actitud estoica de l'acceptació és una actitud que et treu molt, t'allibera de moltes coses. També molta gent dirà, quin avorriment, quina no sé què. Sí, home, i haig de suportar, i haig d'aguantar, no sé què. Llavors aquí cadascú, en funció de les seves creences, es situarà en un espai o en un altre.
D'aquesta trinitat que vostè proposa una mica en el llibre, ens ha avançat les creences i la identitat.
El tema identitat, que és important perquè el concepte que tinc de mi mateix, que seria com la gran creença. Mm-hmm. La gran creença és jo sóc així.
La forma que ha anat fent el puzzle.
Exacte, mm-hmm. Jo sóc així. No, jo soc.
Jo soc així, no puc canviar. Eh?
No,
jo soc així, no puc...
L'única realitat és que tu ets. Jo soc. Ara, així, bueno, a vegades ho ets, a vegades no.
Però en tot cas, el que no, tampoc es tracta de negar, per exemple, el passat. Tota la nostra biografia són coses... Parla de nosaltres.
No, no, evidentment.
Altres coses que siguem nosaltres, però parla de nosaltres.
Parla de nosaltres. O parla d'un que vaig ser.
Mhm.
Però potser avui ja no ho soc.
Uh-huh.
Per tant, sí.
Tenir aquesta visió més en moviment, no?
Clara,
però en procés.
Passa que tots els estudis ens van dient resulta que tenim una cosa, els humans, que altres potser no tenen, que és la memòria. I aquesta memòria...
Per bé i per mal.
Per bé i per mal. I aquesta memòria crea un fil conductor. I aquest fil conductor em fa creure que jo sóc aquell mateix, que jo continuo sent el que... I aleshores aquesta idea de continuïtat és la que necessito com a persona que es creu que té una continuïtat psicològica. Perquè si jo cada dia em despertés decidint ser una persona diferent, imagina't com viuria. En el caos.
Per tant, té aquesta part saludable, aquesta memòria, aquesta...
Aleshores, necessito una estabilitat psicològica que em permeti viure amb unes certes condicions d'estabilitat. I aquesta estabilitat me la dona la idea de continuïtat psicològica. Però no perquè sigui una veritat, no perquè existeixi tal continuïtat, perquè en realitat entrem i sortim de les experiències contínuament.
En tot cas, el problema és quan això ho fem una fotografia rígida, una fotografia estable, no?
Sí, i això, la vida també, les situacions de la vida ens ajuden a resoldre-ho. A vegades no,
muntant-nos la fotografia
exacte,
cada dos per tres.
No a vegades positivament, però ens la desmunta, perquè quan tenim doncs, catacracs d'aquests grossos, crisis, malalties, morts, etc., aleshores, de cop i volta obrim els ulls i diem, ostres, tu.
Qui sóc? Qui sóc? Com t'estic? Mail i telèfon de contacte i continuem parlant amb el Xavier Guix.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui, com que no tenim la Martina, el Jordi ens porta una informació que ens ve de la nostra assessora editorial.
Anem a fer com un mètode coach-checklist,
coach-checklist,
ja l'he batejat
avui,
així.
Sí. La Martina ens porta quinzenalment alguns llibres que amplien també la informació que ens està portant el nostre convidat. I avui, quina proposta ens ha fet?
Doncs mira, des del seu propi, que va fer també amb la Natàlia, el mètode checklist, el primer.
Sí, el mètode
tenim
checklist.
El de pares i nens i els dels runners. Doncs mira, a la pàgina 19 hi ha una llista que diu estigues bé amb tu mateix i precisament del que estem parlant diu alguna de les coses que pots fer sense viure aquestes il·lusions que et poden portar a la decepció. I us he escollit tres. La primera, practicar i gaudir del silenci, que és com a, podríem dir que és com una il·lusió pròpia que tenen moltes persones. A veure si es poden connectar al silenci propi. Una altra seria practicar el contacte amb la natura. També tenir aquest contacte fora de... Bueno, qui viu a la natura, doncs, ja...
I el té més a la
ja
vora.
Ja més a la vora i a l'abast, però molta
que
gent...
Que no vol dir que a vegades ho aprofiti més o menys.
Correcte, però... correcte. I després, fer exercici sense convertir-lo en una esclavitud. Ho dic també perquè està molt de moda, el tema de l'exercici, del cos, de la imatge. Fixeu-vos com ho situen, no viure'l com una esclavitud, amb una expectativa de he de perdre un pes o... No.
Però en tot cas, aquest contacte amb el cos...
Exacte.
Això segurament deu ser una cosa que ens allunya de la ment, també, no?
Sí, a part, les tres coses que s'han dit tenen en aquest propòsit que dèiem al començament, que ens ajuda a sortir una mica de dintre, no? Aleshores, el silenci, justament, ens ajuda a estar fora de la ment o, en tot cas, a utilitzar la ment d'una forma millor, més discernida, més relaxada i fins i tot sense tan brugit, o fins i tot sense escoltar-la massa, simplement observant-la, no?
Aquí és on la consciència pot parlar més, també, no?
Exacte.
Quan hi ha aquesta serenor.
Exacte. Aquí aquesta consciència, que d'alguna manera és aquella part interior, que diem aquest mestre interior, aquella llum interior, que d'alguna manera ens ajuda a captar, més que parlar-nos clar, ens ajuda a captar.
I aquí donem la porta ja a l'espiritualitat.
I aquí és on entrem a l'espiritualitat, efectivament. I llavors l'altre és el silenci, has dit el gimnàs,
la natura.
Sí. La natura també ens treu de nosaltres per estar connectats amb un tot que ens allibera justament de la nostra pròpia esclavitud mental.
Jordi, doncs mira, un altre llibre ens proposava, també?
Mira, el de Simplifica la teva vida interior, de l'Elaine St. James, publicat per Viena Edicions, i pots trobar consells com tenir paciència, no accelerar el curs de les coses, deixar fluir, aquesta paraula que està tan de moda, alliberar-se de la ira, assumir la responsabilitat de la teva vida, posar l'accent no només des de tu o a dins, mentalment, com dèiem ara, sinó també sent partícip que has de viure situacions, que has de fer accions, que així tindràs una amplitud millor de coneixements. i després acceptar les coses que no pots canviar.
Acceptar.
Era interessant compartir això cada vegada.
Aquesta és una de les claus i, en canvi, és una de les coses que ens costa més.
Sí, perquè creiem que som tot poderosos.
A part, és maca la paraula acceptar, que tampoc t'està dient resignat.
L'acceptació segurament és dels processos més complexes que ens toca fer, perquè som obstinats i volem creure en el que creiem i ens costa molt acceptar que l'altre faci, digui, s'expressi, etcètera, etcètera, i llavors no l'acceptem, volem canviar, etcètera, etcètera. Jo crec que és molt important aquest concepte que has dit de la responsabilitat, entendre'l una mica com l'has definit, perquè a vegades també... Això és un principi molt existencialista. De fet, és l'axioma número 1 dels existencialistes, que és la màxima responsabilitat. No? Tu tens la responsabilitat absoluta a la teva existència. Però aleshores no fem marge pel misteri. Perquè si tu ets tot poderós, si tu realment pots amb tot, on queda llavors la contingència? On queda el misteri? I, a més, la vida el que ens ensenya és que tu no pots amb tot. Per tant, on queda aquell espai també que deixem entrar les forces que es mouen a la vida i els altres? I aquest entrellaçament de tot, cuidado, perquè aleshores amb aquesta responsabilitat, jo ja l'entenc, com ho has dit, la responsabilitat de dir, escolta, actua, i no et quedis amb en fer declaracions, amb molt bones intencions...
I la culpa està fora, clar.
No, escolta, actua, i a més, agafa la teva part de responsabilitat, la teva atribució de responsabilitat que et toca. Ara, dit això, no vol dir que tu has de carregar amb tot i tot depèn de tu, perquè aleshores hi haurà coses que et passaran que potser no del tot dependran de tu.
Publicitat, Jordi, a veure què ens vols afegir això que dèiem, i serà, ja estarem ja a punt d'acabar el programa d'avui.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Què hi afegiria tot això que estem dient el Jordi com a coach life?
Bueno, ràpidament, us poso sobre la taula, vale? Un objectiu ideal és que tota persona generi o construeixi il·lusions, desafiaments, solucions, fites, com li vulgui dir, per després gaudir-les i viure-les. O sigui, aquest pont que hi ha entre la il·lusió i la realitat s'ha de generar un camí. Doncs aquest camí, el primer de tot que jo vull compartir en aquest com, és que sigui teva la il·lusió. Que sentis que és teva, no d'algun consell extern, d'alguna obligació, sinó quelcom particular teu. No té per què ser el somni d'una altra persona. L'has d'estimar, has de vibrar, has de connectar-te. I això, ja sé que no tenim temps, però suposaria temes de pors, temes de creences, temes d'idealismes. I, per tant, un mecanisme molt senzill, que també a PNL s'utilitza força, partim, de que sense passió, sense gana, sense esforç, això ja n'hi entrem. Però hi ha una cosa que es diu la formulació d'objectius, que podria ser com una formulació d'il·lusions, i segueix quatre passos molt senzills. Com has de formular un objectiu? Primer de tot, que els enunciats siguin positius. No és el mateix dir-se, comunicar-se al món, no vull fumar més, que vaig a deixar de fumar. Està estudiat cada cop més la influència que té en parlant positiu.
O vaig a viure sense... Clar, el sense, apareix el sense, apareix el d'allò. Vaig a viure més saludablement.
Millor, vale, ja me l'has pillat. El segon, concret i específic, que vol dir que un nen de 5 anys ho entengui. Vaig a deixar de fumar a partir d'aquest cap de setmana. El tercer, autoresponsable. Per exemple, si vull muntar un moble d'Ikea, estic depenent, Oriol, vine a ajudar-me. No. Aquest objectiu ha de ser meu en aquest cas, i sabem, aquí no ampliaríem, que hi ha moments que jo necessito
ajuda i col·laboració.
Correcte.
Exacte, i xarxa.
I el quart se'n diu ecològic, el quart, que sigui saludable per nosaltres i acord als meus valors. Per exemple, en el gimnàs, el valor de l'esforç i el valor de la constància està per sota. Tot això és el que ens pot apropar a que siguin més assolibles els objectius.
Doncs d'aquells objectius que havíem dit... No, d'aquelles il·lusions que havíem parlat al principi, que s'havien de convertir en objectius que ens fessin treballar en aquest present, jo crec que hem donat una bona volta,
sí.
I quasi que ens has ajudat a rematar-ho. I no ens queda temps per res més, ja. Per tant, si us sembla, anem a respondre la pregunta inicial d'avui. Les il·lusions ens allunyen de la realitat?
Que alegre et veig. Sembla que tinguis una pau interna. Com t'ho fas? Doncs mira, he somiat nou mons, he viatjat per fantasies, però ara el meu present, l'he adequat perquè he convertit l'expectativa en objectiu concret, m'encamino cap a les meves metes. Abans esperava, somiava, volia resultats, però no veia les meves capacitats, no em posava metes. Passat, present i futur s'embarrejaven, i ara creixo des del present. No poso expectatives de futur, camino, però en present, fent, posant objectius, viure'ls. Viu les teves il·lusions fent-les presents. No esperis, viu una vida desperta.
Doncs això és el que m'ha après avui amb el Xavier Guix, psicòleg i escriptor, que ens ha presentat el seu llibre Malviure d'il·lusions, d'Ediciones B. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per haver estat aquí. Gràcies, Jordi.
Gràcies,
Jordi
companys.
Gràcies, Jordi Carrero, de Control de So. El proper programa, més. Adéu-siau.